La Tertúlia, a Ràdio Sant Cugat.
Bon dia, són un quart de deu del matí del dimecres 27 d'abril de 2022. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Comença el Gall del Monestir, la tertúlia política de Cugat Mèdia. Avui fem la tertúlia només en format ràdio, a través de la 91.5 de la FM i a través de cugat.cat, i els dimecres, després del ple municipal mensual, també ens podeu veure en vídeo a través de la web cugat.cat. Repassarem, com cada dimecres, l'actualitat de Sant Cugat amb un representant polític de cada partit del ple municipal actual. Per tant, saludem ja a qui ens acompanya avui. Per un costat, Josep Maria Vallès, regidor de Junts per Sant Cugat. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Esther Madrona, regidora d'Esquerra Republicana. Molt bon dia.
Bon dia, què tal?
José Gallardo, regidor del Partit dels Socialistes. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I Sergio Blázquez, regidor de Ciutadans.
Molt bon dia a tothom.
I avui la CUP ens ha demanat que disculpem la seva absència perquè cap dels seus representants podia estar avui present a la tertúlia. Per tant, avui farem tertúlia només amb els quatre polítics amb els quals hem saludat. Comencem. Avui m'ha quedat a la tertúlia una miqueta cultural. Suposo que, ja veureu, perquè el tema s'ho val. A més, avui és un d'aquells dies fixats en el calendari cultural de Sant Cugat. El 27 d'abril de 1972, fa exactament 50 anys, el poeta Gabriel Ferreter es va treure la vida al seu pis de la Rambla Ribatallada amb 50 anys. Un suïcidi anunciat que va engrandir encara més el mite d'un poeta lloat i que va deixar una petjada fonda en el món cultural de la ciutat. Per tant, jo crec que avui és un dia d'aquests assenyalats per parlar de Gabriel Ferreter i sobretot de la petjada Sant Cugat, no? És a dir, no tant de la seva poesia, que a cadascú doncs, li agradarà més o menys, però en tot cas sí que és un personatge important per la ciutat. Creieu que la ciutat, Sant Cugat, coneix prou el poeta i la vida que hi va fer aquí? I si més no, almenys aquest any servirà per fer-ho i per arribar a la gent que no ho conegui encara. Comencem amb tu, Josep Maria.
Bé, jo crec que, sincerament, la població té moltes possibilitats i opcions de conèixer la figura de Gabriel Ferreter, com a mínim. Com a mínim, les opcions les té, no? Perquè avui sí que és cert que commemorem la tragèdia, diguéssim, que es va morir, que es va treure la vida doncs, en Gabriel Ferreter, però a Sant Cugat fa prop de 25 anys que reivindiquem doncs, la seva figura, no? I això és explícit en moltes iniciatives. Tenim, per exemple, doncs, tenim la Biblioteca Central Gabriel Ferreter, tenim el Premi Nacional de Poesia, tenim la plaça Gabriel Ferreter, la que està, diguéssim, a prop del Teatre Auditori i els cinemes, no? Tenim, bueno, el vam nomenar fill predilecte de la ciutat. Vull dir que Sant Cugat, d'alguna manera o altra, ha sabut reconèixer al llarg d'aquests anys la seva figura i el seu llegat. Sí que és cert que ho hem de continuar fent. Avui mateix l'Esther Madrona ens ho explicarà molt millor. Hi ha alguns actes commemoratius perquè avui fa 50 anys que Gabriel Ferreter doncs, es va treure la vida. Però jo crec que sí. També hi ha Reus, que Reus és on va néixer el poeta, però sí que és cert que, diguéssim, que Sant Cugat ha sabut capitalitzar, jo crec, millor la figura de Gabriel Ferreter. Ha treballat molt en aquest sentit, també a les escoles, també hi ha el premi de secundària, per tant, diguéssim que es treballa des de la base, que sempre dic que això és molt important, no? Totes les coses que volem d'alguna manera transmetre i que arribin a la ciutat, una bona manera de fer-ho és a través de les escoles, dels crius, no? Perquè també arribin a casa i ho expliquin als pares, no? Jo crec que sí, que i projectar la trajectòria i el llegat i la figura de Gabriel Ferreter.
Molt bé, moltes gràcies. Doncs, Esther, Josep Maria t'ha fet l'assistència. Pots explicar com viurà avui, concretament, ja durant molts dies, però avui, concretament, recordarà Gabriel Ferreter a la ciutat.
Sí, mira, per contestar una mica aquesta pregunta, explicar que avui, com s'ha dit, commemorem aquests 50 anys de la mort de Gabriel Ferreter. Deixeu-me que aquí faci un incís, perquè, com hem dit ja abans, Gabriel Ferreter va decidir treure's la vida quan celebrés 50 anys, no? De fet, quasi va quadrar fins i tot amb els 50 anys exactes, però crec que és un tema important també per parlar-ne, no? O com a mínim de poder posar sobre la taula que Gabriel Ferreter va decidir treure's la vida quan arribés a la cinquantena, no? I crec que el tabú, el famós tabú del suïcidi, parlar de la mort, doncs també és una una molt bona manera d'estirar el fil també sobre aquesta figura. Us explico una mica quines són aquestes activitats que tenim previstes avui, que és aquest matí a les 11, si no m'equivoco, ja prevista la ruta poètica que organitza l'associació Gabriel Ferreter per les places i carrers de la ciutat. És una activitat que s'acostuma a fer normalment dins del Festival Nacional de Poesia, però aquest any també aprofitant aquesta evidentesa, aprofitant la commemoració d'aquest any Ferreter, doncs també la farem aquest matí. Després d'aquesta ruta, qui vulgui també, doncs aniran cap al cementiri de Sant Quat a visitar la tomba de Gabriel Ferreter, que de fet és una cosa que també s'anava fent fins ara, molt segurament amb més petit comitè, una cosa molt més íntima, però bé, en qualsevol cas, aquest any doncs també l'associació Gabriel Ferreter han decidit, no?, com a mínim, donar l'opció a que tots els sanquatencs que vulguin doncs també hi puguin anar. A banda d'aquestes activitats al matí, a la tarda, a les 5, si no vaig aquí, no equivocar-me...
Vas bé, de moment.
Vale, gràcies. Doncs a les 5 de la tarda farem la presentació d'una placa que hem instal·lat davant de la casa on va viure i morir Ferreter aquí a Sant Quat. Una placa molt bonica que ha fet el Pep Codoy. I aleshores, després d'això, a les 6 de la tarda al museu hi haurà el visionat d'alguns dels videopoemes d'alguns d'aquells curs que ja es van presentar l'any passat també al Festival Nacional de Poesia, però que avui doncs, hem considerat que era un molt bon dia per tornar-los a mirar, i a les 7 de la tarda hi haurà una xerrada també al mateix museu per parlar de la figura de Ferreter. Jo crec que enllaçant una mica amb la pregunta inicial que havies llançat, Albert, de quin és no, aquest llegat que ha deixat Ferreter a la ciutat, a banda de totes aquestes activitats que, per exemple, avui fem, totes aquestes activitats que anem fent sempre que en tenim l'ocasió dins del Festival Nacional de Poesia, aquest Premi de Poesia Gabriel Ferreter, no, totes aquestes coses que ja, com deia Josep Maria, fa més de 20 anys que anem fent. Per mi, crec que és important també parlar de la vida social de Ferreter a la nostra ciutat, no? Ferreter, com sabeu, a banda de poeta, a banda d'escriptor, a banda de lingüista, a banda de traductor, a banda de moltes coses que va ser, no? Que no va ser només un gran poeta, sinó que va ser moltes altres coses, doncs entre aquestes altres coses que va ser, també va ser professor. I va ser professor de la Universitat Autònoma de Barcelona en el moment en què aquesta universitat, la Facultat de Lletres, doncs estava a Sant Quat, estava al claustre del monestir. No? I jo crec que en el moment en què Ferreter era professor d'aquesta universitat autònoma, que per això també va venir a viure aquí a Sant Cugat i tot plegat, va crear un vincle molt interessant entre el que jo crec que és la cultura, entre el que és el coneixement, el que és la literatura i la vida social de la ciutat. No? Aleshores, jo a vegades, de fet, fa dies que hi penso, fa pocs dies vaig conèixer també el Jordi Amat, que ara recentment és la biografia de Ferreter, i vaig estar xerrant una estoneta amb ell, i a vegades m'emporto com coses molt concretes, no?, cap a casa, i me'n vaig emportar aquesta idea d'establir un vincle real entre la gent realment activa a nivell cultural, per exemple, a la ciutat, i la seva vinculació amb la ciutadania, no? I això és molt important, no? Cada vegada, potser avui en dia ja no està, o sigui, ja és com més popular, eh? Ja és com més evident, però estic molt convençuda que en el moment en què, jo no hi era, com si diguéssim, per tant aquí parlo una mica sense haver viscut, però estic bastant convençuda que en el moment en què Ferreter va començar a despuntar, Ferreter començava a fer classes aquí a la Universitat Autònoma, doncs hi havia una gran diferència, no? Una gran separació entre el ciutadà, entre l'habitant normal, no? L'habitant a l'uso del poble de Sant Cugat i aquella gent que es dedicava a la cultura, no? I Ferreter va començar a trencar aquesta separació, no? Acostant-se a un bar, i al final la gent està als bars, no? I també per anar fent cada vegada més extensa i cada vegada més popular també la cultura, doncs, no? Utilitzar aquests llocs on és la gent, doncs crec que és una cosa ideal. Insisteixo, crec que avui en dia aquesta diferenciació entre la ciutadania i els activistes culturals no és tan grossa, o podríem començar a dir que comença a desaparèixer, però molt segurament fa 50 anys, o 45 per entendre'ns, doncs no era tan difusa, no? aquesta frontera. Jo crec que aquest és justament un d'aquests llegats que ha acabat deixant Ferreter a la ciutat. Evidentment, Ferreter no és només santcugatenc, però jo crec que Ferreter és de tot el país. Aquest any Ferreter l'estem commemorant d'una forma molt conjunta i molt estreta amb l'Ajuntament de Reus, també amb la Institució de les Lletres Catalanes, i per tant, tot el que sigui trobar ocasions per poder parlar sobre Ferreter, doncs benvingut serà.
Molt bé, moltes gràcies, Esther. José, dels socialistes.
Sí, jo, bueno, la regidora o la CEO ha explicat perfectament, o millor dia, jo crec, o el Joan Maria, que és filòsof, si no me recordo malament, ho ha explicat perfectament la figura de qui era el Pío Ferreter. Jo volia posar en valor, sobretot, aquesta part del llegat, no? Que la persona és important deixar-ho en evidència, però sobretot el llegat que ha deixat i, sobretot, totes aquelles persones que s'han impregnat de la seva manera de fer o de la seva ideologia, per dir-ho d'alguna manera, doncs crec que això és el que avui dia es manté viu, no? O sigui, Robert Ferreter està viu perquè la gent que a dia d'avui continua d'alguna manera fent el que ell, d'alguna manera, bueno, predicava. I això és el que ens hem de quedar, no? Aquesta lluita, aquell moment en el qual ell va lluitar en un moment i tenia una ideologia en aquell moment molt complicada dins del propi franquisme, en el qual era molt complicat imposar la seva ideologia, no? O imposar, en algun sentit de la paraula, no com a imposició, sinó com a llegat, com estem dient. Jo crec que això és important que hem de deixar avui dia, no? De transmetre a la ciutadania, transmetre també, com deia el Joan Maria, sobretot a l'alumnat, aquesta importància de la cultura, no? Els nostres avantpassats que realment fan que avui dia tinguem tenim el que tenim. I això és important de no perdre, perquè si no tenim la memòria de tot el que hem fet o de tot el que hem fet abans, jo crec que el futur doncs, pinta una miqueta malament. I jo crec que ell és una persona molt autocrítica, molt irradiant, molt contestatària, no? I això és important tenir personatges com aquests perquè s'accella i realment et fa que no t'acomodis i que realment hagis d'estar tot sempre intentant doncs, qüestionar-te coses i dir, ostres, doncs segurament hem de canviar coses que pensem que ja estan com establertes. Jo crec que aquest llegat, i sobretot en el moment en què ell ho va proposar, jo crec que encara era més valent i era més innovador que si, per exemple, com passa ara. I, per tant, jo crec que aquest és el valor de Gabriel Ferreter. No el Gabriel Ferreter com a persona que ja no existeix, sinó la persona que existeix a través de la gent que avui dia continua expressant el seu llegat i totes les coses que fem a través, com deia la regidora, a través de les accions des de cultura, des d'altres àmbits de la societat i de l'àmbit cultural. Per tant, jo crec que és important. No podem perdre la visió de potenciar no només a Gabriel Ferreter, sinó a tots aquells que realment han sigut persones influents i importants a la nostra societat, no només a Sant Cugat, sinó també a tot Catalunya. I, per tant, jo crec que és molt important no perdre la vista i que la gent ho conegui, tenen l'opció de conèixer, però jo crec que hem de fer aquest esforç perquè la gent realment s'interessi més per la cultura.
Molt bé. Moltes gràcies, José i Sergio, de Ciutadans.
Sí, buenos días. En primer lugar, yo creo que, recuperando un poco el hilo de lo que sobre todo ha dicho Josep María, yo creo que Sant Cugat sí que ha querido a Gabriel Ferreter y lo sigue queriendo, ¿no? Y un poquito nos lo hemos, casi diría, de esta forma que a veces tenemos los humanos un poco posesiva, nos lo hemos casi apropiado, ¿no? Y a veces parece que incluso que olvidemos pues que era nacido en Reus y que estuvo muchos años en Sant Cugat, pero no tantos, ¿no? Además de ser un viajero infatigable. Pero bueno, yo creo que ahí está un poquito también el encanto, ¿no? De que la ciudad, digamos, la ha querido y hasta cierto punto se ha enamorado de Gabriel Ferreter y por eso un poco lo reivindicamos tanto. Y además yo creo que su legado, ya sabemos que los artistas, los autores, bueno, pues yo creo que su legado ha envejecido bien, ¿eh? Ya sabemos que a veces, bueno, esto es, siempre, digamos, es complicado y podría ser objeto de debate, ¿no? Porque a veces hay autores que desaparecen y luego alguien un poco los recupera a cabo incluso de los siglos. Y vuelven a reaparecer, pero esta figura un poco vanguardista, controvertida, incluso en su manera de ser, en su persona, yo creo que cuajó bastante bien en Sant Cugat, imagino que removió algo, ¿no?, de ese pueblo, que era un pueblo, digamos, bastante tradicional, y por eso yo creo que un poco que nos ha seducido. Y a partir de aquí, a partir de esa convicción de que ha envejecido bien, y más allá de lo que nosotros podamos hacer como ayuntamiento o como sociedad, o como reivindicarlo, o como poner también en la palestra a aquellas personas que tuvieron la fortuna o las circunstancias simplemente de haber podido convivir con él. Yo creo que al final lo que tenemos que hacer, y lo que imagino que quiere todo autor, es sobre todo hacer promoción de su obra, que se le lea. Tuvo muchos palos, muchísimos palos, pero evidentemente la poesía, y yo creo que en el fondo cuando alguien decide escribir, tiene algo que decirlo, seguramente lo más profundo de su ser, digamos, tiene que salir y seguramente hay muchos géneros, ¿no? Pero seguramente más en la poesía y, por lo tanto, la forma de acercarnos más a Gabriel Ferreter, de recordarlo, de que nos inspire, de que nos transforme, es hacer sobre todo, en fin, alusión a su obra y reivindicarla y enseñarla a los alumnos y que le lean. Simplemente eso, que le lean, ¿no? En el momento en que le lean, yo creo que se crea siempre un vínculo entre el lector y el autor, y esa es la forma, creo, que podemos tener más inteligente de reivindicarlo y de que su figura siga estando entre nosotros.
Molt bé, moltíssimes gràcies. Faré una petita falqueta també aquí a Ràdio Sant Cugat, a Cugat Mèdia. Estem emetent des de fa uns dies petits fragments de lectures de poemes de Gabriel Ferrater fets per personatges i singulars de la ciutat que han volgut participar en aquesta iniciativa, i crec que també és una bona manera, a banda de que avui trobareu un reportatge, trobareu una entrevista amb el Jordi Amat, el biògraf del Gabriel Ferrater, on evidentment recordem la figura de Gabriel Ferrater. Canviem de tema perquè durant la Setmana Santa uns brètols van pintar a les parets laterals del monestir amb un esprai de color negre. No era el primer cop que passava. Per sort es va poder esborrar ràpidament, però el tema és que què es pot fer per evitar aquest tipus de bretolades en un monument tan important com el monestir? Perquè recordem que no fa ni un any va passar allò de la... un brètol també va destrossar la Creu de Terme, que encara s'està rehabilitant, etc. Us pregunto a veure quin tipus de solucions proposaríeu o què es podria fer, o realment simplement és una qüestió de civisme i punt, perquè no es poden posar, diguem, portes al camp, que es diu, no? Jo li vaig preguntar al mossèn Marlès i ell, per exemple, no era partidari de tancar la zona del voltant del monestir en horari de nit o així, però sí que era partidari de posar-hi més il·luminació. Diguem que això és normalment, tenir més o menys llum facilita o no les bretolades. No sé què en penseu i com ho veieu. Si vols, comencem amb tu, Esther. I a més també et volia preguntar, no sé si hi ha hagut algun avanç policial que consti i que es pugui explicar.
Sí, mira, de fet, Albert, crec que estic bastant d'acord amb aquesta opinió de mossèn Emili. Jo també soc molt poc partidària de tancar els espais a la ciutadania, no? Per mi és ideal que la ciutadania de Sant Cugat pugui conviure amb el monestir, se'l pugui fer seu i que formi part del seu dia a dia. I això no és una cosa que dic ara de forma nova, sinó que en el seu moment, no? També quan va passar l'incident amb la creu, que ara comentaves també, unes anteriors pintades de fa encara més temps, feia la mateixa reflexió, no? Que per mi és ideal que tots els santcugatencs i santcugatenques considerin el monestir com un espai més de la ciutat, no? Que sigui la seva manera d'anar des de casa seva fins a l'estació, de l'estació a casa seva per anar a comprar, no? Que formi part del seu dia a dia, no? Per tant, a mi aquesta idea de tancar el recinte del monestir és una idea que de bones a primeres no m'acaba d'encaixar amb el meu entendre, no? Amb la meva idea que el patrimoni forma part de nosaltres com a ciutadans. Bàsicament perquè, entre altres coses, considero que si la gent s'ho fa més seu, la gent li té més respecte, no? No és el mateix tenir una cosa separada de tu, no? Una mica com el que dèiem abans amb Ferrater, no? Aquesta idea de vincular tot, de vincular la cultura amb el ciutadà, doncs també de poder vincular, evidentment, el patrimoni amb el ciutadà. Jo crec que si t'aconsegueixes fer teva una cosa, és molt més fàcil que li tinguis més respecte, eh? Evidentment, amb accions com posar més il·luminació a l'entorn del monestir, sí que és una estratègia, és una acció que ens hem plantejat. També, doncs, no, la famosa instal·lació d'algunes càmeres o no, algun sistema de seguretat, o com a mínim de... Ara no em surt la paraula. No, és igual, quan em surti ja us la diré, no? Però estic convençuda que dissuasiu. Segur que, no? Que aquesta instal·lació de càmeres o alguns cartells, doncs, també pot acabar provocant un bon efecte dissuasiu. També intentar separar una miqueta la idea que aquestes coses només passen a la nit, perquè fins on jo tingui informació sobre aquestes últimes pintades no van ser a una nit. No tinc informació tancada, simplement, bueno, per coses que hem pogut anar veient i anar xerrant i com a mínim anar estirant una miqueta del fil, hem vist que molt segurament no van ser a la nit aquestes pintades, no? Per tant, aquella famosa idea d'anem a tancar el recinte del monestir a la nit, doncs potser tampoc no ho solucionaríem tot, així. Evidentment, jo crec que aquí al final hi ha un tema de civisme i de respecte pels monuments que ens envolten, i només com a puntualització, és evident que a nosaltres ens preocupa el nostre monestir. No sé si, Sergio, per aquesta idea que comentaves abans com d'apropiació, però jo crec que en aquest cas el nostre monestir és nostre, és de Sant Cugat, però sí que és cert que en el dia que va passar això, vam estar parlant amb diverses persones del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya i altra gent implicada en la conservació i manteniment del patrimoni de tot el país, i ens van fer veure que això també passa a altres ciutats, no? Que no és l'única població on passa això, que amb això no vull dir que endavant, que si passa tot arreu aquí no passa res, no m'entengueu pas així, però sí que és cert que s'ha de fer una bona campanya de sensibilització, una bona campanya per cridar al civisme i per recordar que netejar aquestes parets d'una brotolada, d'unes ganes o d'un impuls que algú té per fer una pintada o un grafiti, doncs acaben costant diners a tota la ciutadania, fins i tot el mateix que ho acaba fent, no? Perquè no és el mateix netejar una paret llisa, una paret de fa 10 anys, que unes pedres mil·lenàries que, com hem pogut parlar en anteriors ocasions, necessiten un procés específic per poder-se netejar. De fet, el dia després que passessin aquestes pintades, i així ja acabo amb aquesta última pregunta que també em feies, Albert, el dia després d'aquestes pintades va venir un especialista en extreure aquestes pintades i ens va estar explicant que hi ha dues tècniques, no? Per treure-les, una primera tècnica poc invasiva, simplement aigua a pressió amb molt vapor i molt calenta, que això fa que la pintura salti, i en el moment en què aquest mecanisme, aquest sistema no funciona, doncs es passa a un segon sistema una mica més invasiu, una mica més perjudicial per la pedra, que és llançar-hi un àrid per acabar de fer saltar la paret. Les pedres del monestir són extremadament poroses i, per tant, cada vegada que se li actua, i a més si és amb una cosa a pressió, doncs encara fa que el poro sigui més gran i, per tant, doncs que la pedra s'acabi desgastant. I ara estem en aquest procés. Aquell dia el noi que va venir va poder treure la majoria de les pintures. De fet, ara ja, si no t'hi acostes, no es veu aquella pintada d'esprai negre, i a la que puguin tornar a venir, aplicaran aquesta segona tècnica una mica més invasiva, però molt més localitzada ja.
I de la part...
Perdoneu que m'he enrotllat.
Sí, no, no. I de la part policial hi ha hagut alguna novetat? Ha pogut localitzar els autors o encara no?
No, fins on jo sé no tenim novetats encara.
Molt bé, moltes gràcies. Josep Maria, de Junts.
Sí, jo crec que en política s'ha de tenir dues mirades, la mirada llarga i la mirada curta. La mirada llarga vol dir, doncs, planificar més enllà de 10, 15, 20 anys. De fet, a Sant Cugat es fa des de fa temps amb el monestir, perquè jo sempre dic que monestir només en tenim un, només en tenim un, i per tant l'hem de protegir tant com sigui possible. I si treballa, si està fent. De fet, ara s'estan fent també actuacions que estaven programades per remodelar, per restaurar, perquè el monestir continuï estant on estigui i que no se'ns caigui a sobre, no? Però també cal tenir la mirada curta, és a dir, però no només amb el monestir, sinó qualsevol àmbit de la vida, no? Vull dir, jo crec que l'administració ha de saber reaccionar en temes concrets que van sorgint, que no estan previstos, com aquest de l'incivisme, no? Amb l'incivisme sí que es poden fer campanyes de sensibilització, però el que és incívic, malauradament, jo crec que té molts números de continuar sent incívic, no? Per tant, jo crec que amb aquest tipus de persones se'ls ha de posar ben, ben difícil. Sí que és cert que protegir al 100% el monestir, el nostre monument més preuat, és com molt difícil. Vull dir, no podem estar tot el dia i tota la nit allà vigilant i mirant el monestir, no? Però hem de treballar per posar-los el màxim difícil possible, que els incívics ho tinguin molt difícil. I això passa per treballar, per fer un estudi. Nosaltres podem opinar molt si ens agrada tancar o no tancar el monestir, si ens agraden les llums o no ens agraden les llums, si passa de nit o de nit, però tampoc som experts en el tema, no? Ara fa un any aproximadament, una miqueta més, va passar el que va passar, no? Ho hem comentat. Més enllà de les pintades, que les pintades no deixa de ser una agressió més a les parets, a les pedres del monestir, doncs va tenir la gran atac a la Creu de Terme. Ostres, i allò va ser molt bèstia. Segurament els que ho van fer els va fer molta gràcia, però jo crec que la resta de la ciutat no els va fer gens de gràcia. De fet, vam veure les mostres, diguéssim, de suport i de reconeixement i de tristesa, perquè havien fet un atac amb un element molt significatiu de l'entorn del monestir, no? Doncs clar, cal treballar en aquest sentit. Nosaltres vam presentar una moció que va ser aprovada per unanimitat, vull dir que la vam acabar consensuant amb la tinent d'alcaldia de Cultura, amb l'equip de govern, amb Ciutadans, i vam fer una moció per posar-nos a treballar, no? Perquè la comissió gestora del monestir, l'òrgan jo crec que segurament és més indicat per treballar i per elaborar un estudi tècnic per quina és la millor manera d'evitar aquestes coses, doncs posar fil a l'agulla, no? Ara ha tornat a passar. I qui diu que demà passat no torna a passar, no? Evidentment, això és imprevisible. Però és el que deia, els hem de posar difícil. Jo no sóc ningú per dir què hem de fer. Si posar càmeres de seguretat, si il·luminar més per la nit, si tancar o no tancar, però hem de fer coses. Hem de fer coses perquè, com dèiem, monestir només un, només en tenim un, i per tant els hem de posar el màxim de difícil possible, posar les màximes traves possibles perquè no puguin atacar doncs el nostre monestir.
Moltes gràcies, Josep Maria. José, dels socialistes.
Jo crec que és més profund el problema. El monestir és perquè és un símbol molt important i, evidentment, no té res a veure amb una paret de qualsevol zona de la ciutat, és evident. No, faig una mica d'amagogia perquè s'entengui, eh? Però jo crec que el fet de... No sé si ho porto jo i ho veig més al dia a dia, però, clar, totes les pintes que hi ha a la ciutat, de parets, de mobiliari urbà, papereres, bancs, fanals... Aquesta naturalitat que hem donat de, bueno, no passa res perquè pintem, aquesta s'ha establert com, bueno, no passa res. Jo crec que això també ha donat peu a que la gent no doni valor realment al que té el seu entorn. I jo crec que moltes vegades, potser m'equivoco, les persones que han pintat el monestir o el que sigui, no són ni conscients del valor que pot arribar a tenir aquelles pedres. Fins i tot em plantejo que aquestes persones no siguin ni conscients. No ho estic defensant, eh? No crec que ni ho saben. Pensen que no de paret i ara. I jo crec que el problema és aquest. El fet de que pensem que el que no és casa nostra, podem fer el que ens doni la gana, no té cap tipus de repercussió, i aquí és un grau d'incivisme brutal a la ciutat. És una despesa, com deia l'Ester, brutal al cap de l'any. No només del monestir, no només de les parets, sinó de tot el que és el manteniment de la ciutat, que si no fos per l'incivisme, ens podríem estalviar moltíssims diners que es podrien dedicar a altres coses, per exemple, a posar més il·luminació al monestir, posar més càmeres de seguretat, moltes més coses del que estem parlant a dia d'avui. Per tant, Josep Maria, la part de l'incivisme és complicat, eh? Jo sé que no es parlem tant d'abat tu i sé que volies dir. Però al final, què? Posem càmeres a tot arreu? Posem llum a tot arreu? La llum garanteix que no pintin el carrer Enllaç, que està al mig de la ciutat? És que al final... posar més il·luminació, posar més càmeres, no, d'alguna manera no t'assegura el fet de que això no torni a passar. Per tant, jo crec que és un tema de fer pedagogia, de fer sensibilització, de fer campanyes, com estem fent amb algunes coses que hem fet amb els voluminosos i continua hi havent voluminosos al carrer. Josep Maria, és molt difícil canviar que aquesta gent realment que els dona igual canvi. Per tant, hem de buscar totes les maneres per intentar que aquesta gent, bueno, canvi i que pensi que el monestir, evidentment, és patrimoni de tothom, i que no se'l poden fer seu i pintar-lo per fer una reivindicació la que els doni la gana. Tenen casa seva per pintar-la, no hi ha cap problema, tenen parets i tenen cosetes, no? Per tant, jo crec que és molt de sensibilització, molta pedagogia, i jo crec que hem de treballar molt, molt, molt per fer-ho. Des de l'Ajuntament estem treballant molt pel tema de les pintades, sí que és veritat que a mi em torna una correctiva posterior. L'Estera parlant més de què podem fer abans que passi, no? Que també és important. I estem treballant conjuntament des de Serveis Urbans en Patrimoni amb l'Ester per veure com ho podem millorar de cara també de cara a el futur. Segurament el propi contracte de neteja doncs, ja incorporarà una empresa que conjuntament amb Cultura i amb Patrimoni doncs, sigui una empresa que realment no sigui per treure les pintes, com deia l'Ester, d'una paret llisa, sinó que sigui per un monument cultural com és el monestir, que no es pot netejar, no que es neteja una paperera al carrer. Per tant, estem davant d'un problema que jo crec que és més profund i jo crec que hem d'atacar d'una manera més global i no centrar-nos tant en el fet que ha passat al monestir. Jo crec que anem més enllà del fet que havia pintat el monestir i, per tant, és més preocupant.
Segurament el que deies, José, pel missatge de les pintades, no? És a dir, que n'hi havia uns quants en contra dels Mossos, que em diràs tu, perquè pintes en contra dels Mossos a la paret del monestir. Per tant, segurament, el que en diem, com diuen ara els joves, no? El pintada random, és a dir, tant és que fos la paret del monestir com hagués sigut qualsevol altra, no? No, que no eren segurament conscients d'on estaven pintant. M'imagino, m'imagino.
El gòtic romànic i no ho saben.
Correcte. Molt bé. Gràcies, José. Sergio?
Sí, yo, pues mira, justo estaba bastante de acuerdo con lo que han dicho Josep María y Esther, y ahora discrepo bastante de lo que ha dicho José, señor Gallardo. ¿Por qué? Pues porque, bueno, en primer lugar, yo creo que evidentemente no tenemos que museizar lo que es el monasterio, ¿no? Queremos un monasterio, al final, digamos, que lo podamos disfrutar, que podamos pasear tranquilamente, que lo podamos ver, que hasta cierto punto, bueno, no diría tocar, ¿no? Pero casi podamos tocarlo, ¿no? Y por lo tanto no tiene que ser un poco la Mona Lisa. No tenemos que llegar a ese extremo. Pero también es cierto que tenemos la obligación, nosotros lo hemos heredado, y igualmente que lo hemos heredado, lo tenemos que legar en este caso, digamos, pues a los que vengan después. Y yo hay cosas que veo muy claras. Es decir, sí a la iluminación, sí a las cámaras de seguridad. ¿Por qué? Pues porque son disuasivas, efectivamente. Tal y como decía el señor Gallardo, José, pues en este caso no podemos asegurar al 100% que no se vayan a producir actos vandálicos, pero está claro que si lo ponemos difícil, que si ponemos luz, que además sabemos que incluso, es decir, la luz tiene unas connotaciones dentro de lo que son el patrimonio, bueno, pues que lo embellece todavía más, ¿no?, de noche, ¿no?, sobre todo como ha pasado en las últimas décadas en Cataluña, ¿no? Esto se hacía ya mucho en Francia tiempo antes, pero bueno, en fin, digamos, es decir, la luz no lo tenemos que ver como algo negativo, y yo creo que las cámaras de seguridad tampoco, en el sentido de que si están solamente enfocando hacia nuestro patrimonio, en este caso pues el monastir, pues nosotros estamos absolutamente de acuerdo y creemos que son disuasorias. Por lo tanto, yo sí que estoy de acuerdo en esas medidas. Y luego, tampoco caigamos, aquí es un poco donde discrepo más de con el señor Gallardo, con José, el tema de la concienciación o de la pedagogía llega, pero llega también hasta cierto punto. Yo no quiero caer un poco en este buenismo de es que no sabían exactamente dónde estaban pintando. A veces sí, a veces lo saben demasiado bien, incluso saben en qué lugar el mensaje que ellos intentan trasladar a la población puede tener un efecto mediático multiplicativo y mucho mayor si lo hacen en este caso, digamos, en las paredes del monastir. Y esto, digamos, es una pena, pero es así, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que también que a veces ha dado la circunstancia desde ciertos sectores en San Cugat de tener, no diría simpatía, pero cierta comprensión por lo que supuestamente es un movimiento transgresor, que aquí seguramente es un movimiento de extrema izquierda, como en otros sitios podría ser de extrema derecha o de centro, tanto me da, pero a lo mejor se ha tenido pues cierta comprensión por esta forma un poco de hacer política de determinadas entidades que no tienen personalidad jurídica, que luego dicen quién es el butifle de LAN, etcétera, incluso casi me atrevería a decir también por parte de los medios de comunicación, ¿no? Y que hacen, digamos, del vandalismo una de sus herramientas de hacer llegar el mensaje a la ciudadanía. Y por lo tanto, aquí, simpatía ninguna. Yo creo que son unos vándalos, que hay formas absolutamente posibles de hacer política que no sea esta, ¿no? Que no sea haciendo pintadas tanto en las paredes del monastir como en una pared de Valdorecho de Mirasol. Me refiero un poco a todo, pero siempre, digamos, es especialmente grave cuando atenta al patrimonio, ¿no? Y por lo tanto yo creo que aquí no teníamos que tener ningún tipo de simpatía por estas formas, por estas maneras, y lo tenemos que criticar profundamente. Pero un poco yendo al grano, sí soy partidario de la iluminación y de la disuasión con cámaras de seguridad para proteger nuestro patrimonio.
Vale, muchas gracias. Sí, José.
Yo volia aclarir, no he dit que estigués en contra de la iluminació ni de les càmeres, Sergio, jo m'he explicat malament. Que això no assegura realment, per desgràcia, que no passi i que no podem posar tot, això a tot arreu, no? I he volgut fer palès que sí, és un problema més profund de que és el monestir. Evidentment, la zona monestir s'ha protegit més que un altre espai, sí, i per tant està dient que...
Efectivamente, sí, ahí estamos de acuerdo, ¿no? Pero cuando decías tú, no en todos los sitios, es que, como decía José María, monastir solo tenemos uno, ¿no? Entonces seguramente necesita un trato singular, y por eso yo apuesto por estas medidas disuasorias.
Un trato singular, pero también no es incompatible con la pedagogía y con...
No, para nada.
Seguramente a largo plazo saldrá más barato.
Sí, sí. Pero bueno, hay que tocar todos los palos.
Evidentemente, pero una cosa no lo quita la otra, eso sí.
Vale. Si al final todos estamos de acuerdo. Molt bé, perfecte. Si ningú més vol afegir res més d'aquest tema, volia fer una pinzelladeta als últims 10 minuts del Sant Jordi que hem viscut aquest dissabte. Va ser un Sant Jordi de recuperació, amb moltes ganes, molta gent al carrer, una mica igualit pels ruixats que va caure. Per sort ens vam estalviar la pedra de Barcelona, si no m'equivoco, almenys al matí segur que a Sant Cugat no va caure pedra, va haver un momentet d'un ruixat, però ja està. Res, una valoració així més general de com va anar el dia i de l'organització en si. Si vols, comença tu, Esther.
Vale, jo vegi per davant que Sant Jordi és el meu dia preferit de tot l'any, per tant, la meva valoració d'aquesta diada, d'aquesta celebració, és una mica del tot imparcial. Malgrat tot, crec que va ser una jornada magnífica, una jornada, deixeu-me dir, estupenda. Crec que tothom la va poder gaudir. Jo anava passejant, em vaig passar tot el dia des de les 10 del matí fins a les 10 de la nit pràcticament donant voltes pel carrer i evidentment em vaig trobar amb molta gent i em vaig trobar amb molta gent i crec que podia veure les cares de tothom sense mascareta per fi, no? Com un sentiment de felicitat i crec que, no?, tothom traspuava com aquesta necessitat de fer una cosa mitjanament normal, mitjanament d'una forma lliure. Ara entro aquí, ara vaig cap allà, aquesta paradeta, l'altre llibre, no sé què, no? Aquesta idea com d'anar amunt i avall d'una forma totalment lliure i, en definitiva, gaudint del dia. És cert que va ploure, aquí creieu-me que tots els meus millors desitjos el dia anterior anaven perquè no plogués, però ho vaig aconseguir a mitges, però després vam tenir un arc de Sant Martí estupendo, per tant també el moment foto amb arc de Sant Martí amb algun estil darrere, doncs crec que la majoria de santcugatencs també la tenen o com a mínim l'han vista. No, bromes a banda, crec que va ser una molt bona jornada, no hem tingut temps encara de fer una valoració ni una trobada ni amb llibreters, ni amb floristeries, ni amb entitats, ni amb tot plegat, però crec que vam fer... Bueno, que poden estar contents del resultat perquè vaig veure en tot moment moltíssima gent a totes aquestes paradetes. Només deixeu-me fer com a punt d'incís que és cert, que el dia de Sant Jordi és el 23 d'abril, bueno, aquest any va ser aquest dissabte passat, però sí que nosaltres des de l'Ajuntament intentem que aquestes activitats vinculades amb Sant Jordi s'extenguin al màxim possible en el temps i de fet ja vam començar el divendres amb el tradicional concert també de l'Orquestra Simfònica a l'Auditori, un concert que, mira, de fet també va estar relacionat amb la figura del Ferreter perquè van recitar un parell o tres de poemes en un moment donat, no? Per tant, ja aquesta celebració del Sant Jordi va començar una miqueta abans i intentem allargar el màxim possible perquè Sant Jordi porta moltes coses relacionades, evidentment el foment de la cultura, el foment de la llengua, el foment de la literatura, no? Totes aquestes coses que aprofitem l'excusa de Sant Jordi per tornar a posar sobre la taula. De fet, hi ha un moviment, no?, que es diu cada dia és 23, no?, una mica posant aquesta idea, no?, que qualsevol dia és un molt bon dia per llegir i és un molt bon dia per tenir un llibre entre les mans. Crec de veritat que va ser un dia molt, molt bonic i que tothom en pot estar ben content.
Molt bé. Moltes gràcies, Josep Maria.
Sí, breument, perquè si no se'ns acaba el temps, tres cosetes. Uh-huh. Coses que vaig veure i que també em va comentar la gent aquest any, el que va costar de trobar... O sigui, no hi havia masses punts de venda de roses, curiosament. És curiós perquè era en dissabte, que vull dir que tothom podia gaudir de Sant Jordi. Normalment cau entre setmana i aleshores Sant Jordi es viu més a la tarda, quan la gent doncs, deixa la feina i no està a Sant Cugat. No? I sí que és cert, hi havia com pocs punts de venda de roses. No sé a què respon aquest tema. El tema de pluja ens va respectar molt, no va ser com Barcelona. Jo a la una sí que vaig estar a Barcelona perquè vaig anar a veure la meva mare i tenia que fer doncs, una visita a Sant Jordi a Barcelona amb la meva mare. I realment va caure una pedra impressionant. A Sant Cugat no va passar, però sí que us he de dir, també com a tema per millorar de cara a l'any que ve, que parlant amb llibreters em van dir doncs, que les carpes que tenen, no sé si són ja una mica velles o no tinc idea, no ho sé, però que filtraven una mica d'aigua, però que no va passar res greu. I per acabar el tercer tema, doncs, que aquest any crec que els partits polítics van quedar una mica fora del circuit de Sant Jordi. Perquè si tot estava concentrat a la plaça Octavià i plaça d'Octubre, doncs potser crec que els partits polítics que també participem i promocionem la festa de Sant Jordi, doncs potser podríem haver estat doncs, al carrer de la Torre fent una mica de circuit. Estàvem a la Rambla del Celler amb un parell de parades d'entitats, però la veritat estàvem una mica solets allà. Els socialistes no, perquè crec que no hi eren, no us van veure, crec que no hi era, veritat. O potser estava a un altre lloc, no ho sé. És tot.
Molt bé, moltes gràcies. José, valoració, i hi éreu o no hi éreu?
No, no hi era, hi era una família, però jo vaig passar i tu no hi era, Josep Maria, a la garba. Vull dir, estaven allà junts, però...
Sí que hi era, sí que hi era. Vaig muntar la parada jo, imagina't.
Els socialistes, el dia de Sant Jordi, ho dediquem a... Mai muntem? Mai? En moltes ocasions, perquè ho hem decidit d'aquesta manera. I segurament hem fet més publicitat que estan, no? Perquè ara ens hem parlat perquè no hi érem. Segurament hem fet més publicitat que els que hi éreu. Amb la qual cosa, creiem que és un dia perquè estar en família, amb els amics, no dir una festa, no és dia... per una altra cosa, respecte, evidentment, els partits que vulguin estar o quan vulguin estar, aquí no els indicarem, evidentment, però crec que va ser un dia que ni la pluja va poder aturar, i teníem moltes ganes de sortir i de fer vida normal un dia a Sant Jordi, a que parlem de la cultura, no? Jo crec que la gent està molt amb la cultura i el dia de Sant Jordi es la mostra, i el que volia també posar en valor és la resposta també per part dels comerciants, no? Un sector també ho ha passat molt malament durant aquesta pandèmia. Segons que comentava la tinenta d'alcaldia de Promoció Econòmica, Comerç i Ocupació, l'Helena Vila, es va reunir a la taula de comerç ahir, si no recordo malament, o abans d'ahir, es va fer la valoració, va ser una valoració molt positiva, tant d'activitat com de ventes, segons es va dir a la taula de comerç, segons que comentava la tinenta d'alcaldia. Per tant, jo crec que va ser un dia rodó en aquest cas, i per tant jo crec que hem de posar en valor les dues coses, no? Aquest que la gent ha pogut gaudir novament un dia de Sant Jordi amb una normalitat i que el comerç, d'alguna manera, també ha pogut gaudir d'una primera normalitat un dia de Sant Jordi després de 2 anys amb una anomalia que ningú hagués volgut.
Molt bé. Moltes gràcies, José. I tanquem amb el Sergio.
Bueno, entrando un poco y haciéndole una pequeña broma a José Gallardo, yo creo que los socialistas estarán el año que viene. No me cabe ni la más mínima duda.
Seguro ya, es pega paña, sí. Pero es por Sant Jordi, es pega paña, ya te lo digo.
Ya lo has dicho tú. Era un poco para hacer la broma. A ver, yo tampoco puedo ser parcial porque seguramente es el día del año que más me gusta y que se explica por sí mismo, ¿no? Y en este caso, bueno, el tiempo, claro, es que estamos en abril y siempre, año sí, año no, bueno, pues es complicado, ¿no? Pero bueno, la climatología yo creo que nos respetó bastante, yo disfruté muchísimo del ambiente, creo que era el ambiente que había habido siempre, poco de toda la vida, ¿no? De hojear los libros, tocarlos, comprarlos. El tema de las rosas, efectivamente, no sé a qué se debe, pero sí que había bastantes pocos puestos con rosas, o se veían por lo menos pocas rosas, ¿no? Esto no sé si será fruto de investigación, pero era una circunstancia que se daba, ¿eh? No sé si el hecho de que cayese en sábado, no lo sé, y a veces hay colegios que si es un día laborable, pues a lo mejor están vendiendo, no lo sé, pero la verdad es que se veían pocas rosas. Y efectivamente también, aunque no somos desde luego para nada los protagonistas, los partidos políticos, somos un poco convidados de piedra, pero bueno, es cierto que, digamos, estábamos de alguna manera un poquito aislados o marginados en la rambla del CJ y no formábamos parte un poco del circuito, ¿no? Aunque estemos un poco... Había como una cierta discontinuidad, ¿no? En lo que era la Plaza Octavial, que era el epicentro, y luego en la rambla del CJ, pues estábamos como aislados, ¿no? Yo creo que eso sí que seguramente es mejorable, aunque ya digo, ¿eh? Evidentemente los protagonistas pues son las librerías, quienes venden rosas, etcétera. Bueno, pues nada, esperar al próximo San Jordi, que nos haga un poquito de mejor tiempo, y a ver si hay algunas cosas que son mejorables, pues se pueden mejorar.
Molt bé, moltes gràcies, Sergio. I ens queda un minutet, Esther, et deixo l'últim per respondre el que t'han comentat.
Sí, no, molt ràpid, dues coses, una resposta i una cosa que vull explicar perquè crec que fa gràcia fins i tot. Partits polítics sí que és cert que les paradetes estaven posades aquí a la Rambla del Celler, però també hi havia paradetes a 4 cantons. Per tant, 4 cantons, Rambla del Celler, entorn Monestir, és a dir... Estava una mica descentralitzat també tot plegat, repartit per la ciutat. Aquesta és una mica la resposta que sí que tenia ganes de comentar, i deixeu-me també explicar que, Sergio, la primera rosa que vaig tenir el dia de Sant Jordi va ser la teva, així que gràcies.
De res.
Molt bé, perfecte. M'agrada aquest bon rotllo i aquest bon ambient a la tertúlia i entre els partits polítics. Moltíssimes gràcies a tots quatre per ser un dimecres més al Gall del Monestir, a la tertúlia de Cugat Mèdia. Els oients, ens retrobem a 9:15 el dimecres que ve aquí, a Ràdio Sant Cugat, a Cugat Mèdia. Moltes gràcies. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Gràcies, bon dia.
Bon dia.